serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que esmorzant hem tornat a trobar converses als bars sobre el derbi d'ahir, si era penal, si no era penal, quin dels dos, què va deixar Xavi a la seva estrena, com encaren els joves a la banda quan reben la pilota, com pot fallar un gol així i matar, quin tros de davanter és Raúl de Tomàs. En parlarem i molt del derbi en aquest club de la mitjanit. Fa uns minuts ha acabat el Reial Societat 0, València 0. La Reial ja no és líder de primera amb aquest empat. Ho és el Madrid, que ha guanyat fàcil una 4 a Granada a primera hora de la tarda. Gols d'Asensio, Nacho, Vinícius i Mendy. Cap problema per al Madrid contra un Granada molt, molt fluix. El futur de Robert Moreno a la banqueta de la Granada en entredit, o més, diria, fins i tot. Jugats també avui a primera, Getafe 4, Celta 0 i Elx 0, Betis 3. L'Elx ha destituït Fran Escrivá i estan buscant entrenador. Ens hem endut un ensurt. Potser l'expliquem durant el programa. A primera, el líder és el Madrid amb 30 punts. Segona posició per la Reial Societat, 29 punts. Tercer, el Sevilla amb 28. Quart, l'Atlètic de Madrid tancant la zona Champions amb 26. El Barça té 20 punts, és sisè. A 10 del Madrid, a 6 de la zona Champions. L'Espanyol queda 14è amb 17 punts. A segon, el Girona té partit demà, dilluns, al camp de la Reial Societat B, a les 7 de la tarda, a l'Eduard Solà. Serà el tot costa perseguir-lo. El líder a segona, això és un déjà vu constant. Continua sent molt destacat l'Almeria de Rubi. Escoltarem Sergi Barjuan avui al Club de la Mitjanit, l'entrenador del Barça B, que fa dues setmanes era l'entrenador del primer equip. Avui el Barça B ha perdut a Albacete 2-0 i Sergi Barjuan ha entrat al tot gira després del partit amb el David Clopés i amb el Xavi Palau. I a Lleida continuen indignats. Durant el Lleida-Terrassa d'aquesta tarda els jugadors han tornat a plantar-se en el primer minut de partit. I els jugadors del planter també han protestat i els aficionats també ho han fet, han envaït la llotja al descans. Això sí, la llotja estava buida perquè no hi havia cap dirigent donant la cara. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 21 de novembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ja és aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
I avui també ens acompanya el Ferran Martínez. Ferran.
Què tal? Bona nit.
Heu vist que França s'ha hagut d'aturar el Lió Marsella perquè des de la graderia li han llançat una ampolla plena d'aigua a Payet, ha impactat a la cara de Payet, s'ha aturat el partit, és lamentable.
Sí, s'hi ha pogut fer molt mal, eh?
Sí, 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 és que ha impactat fort, sense que s'ho esperés, i era una ampolla del litre i mig, potser, ben plena d'aigua, allò pesa i impacta, té volum i força. No és la primera vegada que això passa a França.
Ni amb l'Olímpic de Marsella,
no,
ni amb Payet.
Ni amb Payet. La veritat és que, no sé si és casualitat, li tenen molta mania, però encara que li tinguis molta mania a una persona, des de la graderia no li llencis res.
És ni que
una ampolla d'aigua plena, ni res. Sí, sí, té un problema greu.
Té un problema greu, jo no sé si és que no apliquen les sancions... Però, vaja, hi ha un problema també de seguretat, evident, però no apliquen les sancions necessàries perquè... Hi ha uns determinats aficionats que ja no haurien de poder entrar als camps de futbol, sí, veient sí. Com se comporten.
Sí, sí. Sabeu que l'Elx ha destituït Fran Escrivá després de perdre 0-3 a casa contra el Betis. Sergi Andreu, no tenim notícies del nou entrenador de l'Elx.
No, però m'he endut un ensurt perquè hi ha un compte, Elche Club de Futbol, que acaba de publicar, diu oficial, Jorge D'Alessandro, nuevo técnico, el argentino regresa 20 años después, Jorge ha vuelto, hashtag Jorge ha vuelto. I clar...
tu te l'has empassat, eh?
Jo me l'he empassat, me l'he hagut de mirar dues vegades fins que amb l'Oriol de Mena, no, fixa't bé que és arroba i era un altre usuari, però vaja, és que l'efecte que fa d'impacte quan et passa pel timeline del Twitter...
Sí, t'han obert els ulls de manera considerable.
72 anys té Jorge D'Alessandro.
Bé, no hem de descartar res, perquè el propietari de l'Elx és argentí, i vaja, tot i que el perfil d'entrenadors que representa no són Jorge D'Alessandro, però vaja, no descartem res.
Sona BKHS, eh?
Sona... Ah, sí? Aquest és un dels teus preferits?
Sí, sí, BKHS o Valdanito Crespo.
És aquell que portava el cabell llarg i era ajudant...
De Sant Paoli.
De Sant Paoli.
Sí, sí, sí. Que són representats per Bragantnik i, per tant, jo crec que serà un dels dos, eh?
BKHS, no? Sempre he tingut el dubte si comença amb B o amb B.
No, BKHS.
BKHS. Sí, i l'altre, sí, quin és?
Hernán Crespo. Tots els que han passat per Defensa i Justícia. Crespo va ser destituït a Sao Paulo fa un mes, però tots dos van passar per Defensa i Justícia, que depèn de Bragantnik com depèn de l'Elx, per tant, ha de ser un entrenador d'aquesta factoria, segur.
Si fitxen BKHS, hi ha coincidència de partits entre el Leeds de Bielsa i l'Elx de BKHS?
Se m'està complicant la temporada.
Quina és la teva tria, aleshores?
No, un Malgrau i l'altre el veig. Home, no, se m'està complicant la temporada amb aquests canvis d'entrenador, tens raó.
A mi faria més il·lusió Hernán Crespo, però vaja, és la banqueta de l'Elx. Avui també s'ha jugat la final del Masters de tennis. Sergi, la guanyada és Zverev, la guanyada B,
sí,
contra Medvedev.
6-4, no?
6-4. És el segon Masters per l'Alemanya, Zverev és alemany.
2018, la guanya.
Però no ha guanyat cap Gran Slam.
Cap, només ha fet una final.
Lewis Hamilton ha guanyat avui el Gran Premi de Qatar de Fórmula 1. Segon ha quedat Verstappen. Tercer, Fernando Alonso, que ha tornat a un podi del Mundial de Fórmula 1 per primera vegada des del seu retorn. El Mundial està emocionantíssim. Amb aquesta victòria, Hamilton retalla diferències. Verstappen té només 8 punts de marge sobre Hamilton. Verstappen és líder. Falten dos grans premis d'aquí dues setmanes a l'Aràbia Saudita i d'aquí tres setmanes tancant el Mundial a Abu Dhabi. Toni Bou ha guanyat el seu 30è Mundial de Trial. S'ha proclamat campió del món del trial indoor a Sant Jordi, a Barcelona, en aquest Mundial que només ha tingut dues proves, a Andorra i a Barcelona. Avui també ha guanyat la prova de Barcelona Toni Bou, que és increïble perquè ha guanyat tots els Mundials indoor i a l'aire lliure dels últims 15 anys. El tot gira, el David Clopés ha creuat el Toni Bou i l'Adam Raga, que ha estat subcampió, com gairebé sempre també. Ella va guanyar el Mundial, però abans de l'aparició de Toni Bou. Demà Toni Bou vindrà a l'estudi de Catalunya Ràdio, no sé si amb la moto o no, com va fer una vegada, per passar pel matí de Catalunya Ràdio amb la Laura Rossell. Aquest cap de setmana també s'ha definit el Mundial de Rallis i ha guanyat també el de sempre. Sebastián Ogier ha guanyat la prova, s'ha imposat a Evans i també ha guanyat el seu 8è Mundial als 37 anys, 8 Mundials, es retira del Mundial de Rallis Sebastián Ogier amb 8 Mundials. Jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça, derrota del Manresa. S'han jugat aquesta tarda el Burgos 69, Barça 83 i l'Ucamp Múrcia 71, Manresa 67. Aquest cap de setmana no ha jugat la penya, jugava a Galícia a la pista del Breogán, però el partit es va ajornar per positius de Covid del Breogán. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria de l'Uni i derrota del Cadí. L'Uni ha guanyat l'Ibaeta a Fontejau i el Cadí la seva perduta a Leganés. I l'Indústria s'ha empatat a 2 contra el Valdepeñas a casa a la Lliga de Futbol Sala. El Barça hi va guanyar victòria important a la pista del Pozo de Múrcia. És el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Cada diumenge a la nit, escoltar la ràdio, ja sabeu que sempre és una gran manera de tancar la setmana. Només uns minuts a Noeta, Reial Societat 0, València 0, i la Reial, que perd el lideratge de primera, té un partit més encara, però ja l'ha superat el Madrid i comença a deixar-se punts. No era estranya, ho havíem comentat altres setmanes, que podíem col·locar la Reial d'Imanol entre els candidats, però que el ritme de puntuació que tenia i de victòries segurament tindria algun punt d'inflexió i s'acabaria en algun moment.
Sí, però bueno, jo crec que també aquí hi ha un mèrit del rival, que és el València. Jo sé això des del començament de la temporada, que aquest any el València en Bordalàs havia fet un pas endavant i que era un equip molt difícil de batre. I avui s'ha demostrat, jo crec que la Real no ha fet un mal partit, si parlant de la Real, fins a l'expulsió de l'Ostondo. No veig una Real que estigui amb hores baixes, sinó una bona Real que s'enfronta contra un València que defensivament és bo, que crea perill al contraatac, i per tant, a priori, avui ja era un partit difícil per la Real.
Aquí el tema és que la Real va a Vigo, fa un partidet que el porter suplent a l'australià es diu...
Ryan,
fa un partit increïble i salva gols a tots els colors i guanyen 0-2, i avui que fas un partit per... i generes ocasions per guanyar, no l'acabes guanyant i gairebé el perds a l'última jugada del partit. Però vaja, el Madrid ha guanyat...
Sí, ara t'anima a tocar el Madrid-Sevilla, el Madrid-Real Societat, que acabarà de resoldre-us els dubtes.
Bon partit.
Jo quan miro la classificació, el que miro dels rivals que hi ha pel davant del Barça són els punts de diferència respecte a la Real Societat.
Ah.
Perquè si aspires a tenir estar entre les quatre places, crec que aquest és el que... el rival a batre, el rival que anirà caient poc a poc, i si tu fas bé, doncs arribaràs.
Ara mateix són 9. La Real té 29 punts, el Barça en té 20, un partit més per la Real, podrien ser 3, 6 punts, però vaja.
Però el partit que et quedes al Sánchez-Pizjuán, no?
Sí,
no és especialment fàcil.
No, però tampoc has de descartar que el Barça guanyi a Sevilla.
Els punts respecte al Sevilla també es pots mirar, eh?
Bé, sí, entre aquests dos, però jo crec que el Sevilla que acabarà quedant per davant de la Real Societat.
Sí, a diferència de la Real, el Sevilla cada vegada està més acostumat a viure a les alçades, no?, per dir-ho així. En canvi, la Real Societat ja, avui s'ha vist, a mesura que passaven els minuts, hi havia més nervis per intentar fer aquest gol i li està agafant una mica de vèrtica la Real Societat.
Ja estic d'acord amb això, he tingut aquesta mateixa sensació, Ferran. El Madrid ha guanyat a primera hora de la tarda 1-4 a Granada, no sé si el partit més fàcil de la temporada, però seria candidat, sense gaire història. Força bé el Madrid o molt fluix el Granada, què us ha semblat?
Les dues coses, no? Molt fluix el Granada i bastant bé estones al Madrid, que és el mateix equip de sempre, que hi ha moments que desplega tot el seu millor futbol quan Kroos i Modric dominen el partit, quan Vinícius desequilibra, però que és un equip molt vulnerable al darrere i que, per tant, a mi no em sembla gens fiable.
Bé, però ha guanyat 1-4, ja és líder, i s'haurà de veure aquests dos partits que comenta el Ricard contra el Sevilla i contra la Real Societat. Això és a les pròximes setmanes, eh?
Sí, de tancar l'any. Sí.
I crec que també té dos partits seguits contra l'Atlètic Club. De la primera volta i de la segona.
Sí, el que ha de recuperar per la Supercopa. Bé, veurem com evoluciona el Madrid. Hem d'entrar ja en l'anàlisi del derbi. Hem d'entrar de ple en el derbi. I el primer que hem de fer és afrontar, i utilitzo aquest verb de manera gratuïta, afrontar la jugada del penal assenyalat, acompanyo l'adjectiu, de Cabrera sobre Memphis. Memphis entra a l'àrea, passada de Gavi, Cabrera va a baix, s'hi llença, va a terra, amb el peu dret toca la pilota, amb el peu esquerre, diria que de manera simultània, impacta sobre el peu dret de Memphis, Memphis cau, i l'àrbitre del Cerro Grande assenyala penal. Enquesta ràpida. Uri, penal?
Si és penal o si vaig veure penal abans en directe?
Si creus que és penal.
No, és que és diferent. Sí, no, crec que és penal, sí. En directe no em va semblar penal.
Sí, home, però el VAR està per alguna cosa. Votes per penal. La Sònia?
Per mi no és penal.
No és penal. El Ricard?
Per mi claríssim.
El Ferran Martínez?
Crec que és penal.
Sergi Andreu?
No.
El Xavi Campos diu que també li sembla penal. I som 4-2. Però ara afegirem una persona que crec que amb la convicció que defensa el seu punt de vista potser igual a la votació. Odal Serra, bona nit.
Bona nit, però només haig de parlar del penal o puc parlar d'alguna altra cosa del derbi?
De moment, del penal. De moment, del penal.
Per mi no és penal.
No és penal.
No.
T'he sentit... Ja et vaig sentir ahir durant la transmissió que vas estar molt bé perquè ens vas oferir l'altre punt de vista. És una jugada molt controvertida. Jo crec que ningú no té raó. Ni els que la veiem com a penal, ni els que la veieu com a una jugada que no hi ha discussió, que no és penal. Perquè contacte existeix, oi que sí? O dalt, el contacte sí que el veus.
Sí, no.
Però no et sembla prou?
Per mi és contacte, i crec que avui el Tot Giro ho comentava amb el Clopés, i fins i tot ahir crec que ho vam comentar-ho. Hi ha contacte. El que aquí hem de valorar si és un contacte suficient per xiular penal, i per mi, el més important d'aquella acció és que jo crec que Cabrera toca abans aquest contacte a la pilota,
està
per
segur.
Mi, i que jo crec que Memphis no hi arribaria igualment. Però
jo l'he estat mirant a càmera lenta, Xavi, i la pilota la toca una mica abans. El que passa, clar, és càmera lenta, vol dir
a
que...
A mi em sembla que és simultàni.
Això no és determinant, eh?
Que la diferència...
Sí, vull dir que no us vull
entre...
espatllar la teoria, però vaja...
Sí, que la diferència... No, exacte. Però, no, però respecte al dubte que tenia el Xavi, la diferència en temps real és molt poqueta, clar, perquè en càmera lenta sí que ens n'adonem que toca una mica abans la pilota, però això en segons reals no deu ser ni un segon. És molt,
a mi em va passar res. Com a l'Oriol, a mi en directe em va semblar que no era penal, i després vista la jugada no tinc dubtes, sobretot perquè quan tu vas a terra has de controlar el cos, i que toquis la pilota abans o no, no és determinant. O sigui, tu vas a terra a l'àrea, has de controlar el cos, perquè si provoques qualsevol contacte és penal.
Però a mi això m'ho ha d'aclarir. Quan un jugador va a terra,
o sigui, aquesta
i toca pilota, si toca el rival, és falta?
Però la pilota no l'expulsa. Home, si el fa caure i impedeix que jugui...
Toca per darrere, no?
Sí, sí.
O sigui, tu aquesta falta al mig camp no és falta, Sònia.
Per mi no. Per mi quan una quan arribes abans sí. que el davanter, diríem...
Encara que amb la segona cama tu...
No, perquè tu no et pots frenar per inèrcia, clar.
No, el que no pots és tirar-te a terra si no controles el cos per inèrcia, clar. O sigui, no és obligatori anar a terra per entrar a un rival, per prendre-li la pilota.
No és una opció.
Perquè, clar,
quan dius frenar
per inèrcia és perquè tu llences per inèrcia.
Sí.
Sí, clar, o sigui, si no, si
jo he vist un
no pots
munt
frenar
de jugades,
si no.
Jo he vist un munt de jugades d'aquestes on el defensa arriba abans i després s'endú per davant, i fins i tot diria de manera molt més escandalosa que aquesta, el davanter. Però com que ha arribat abans a la pilota, no xiula falta.
Un altre matí, Sònia, Cabrera no treu del mig la pilota. Cabrera no treu del mig la pilota amb molta contundència, li envia córner i després colpeja...
Jo crec que la pilota la toca.
Però no la treu del camp com perquè Memphis no tingui opció de seguir jugant. No sé, l'Eudald, si bàsicament vas a la seva opinió en que el contacte no és prou fort, no és prou important.
Jo conto això i que per mi el tocar la pilota veig difícil, fins i tot encara que no hi hagués hagut contacte, de que Memphis hi arribés. Però vaja, és una opinió molt particular. El que està clar, per tot el que estem parlant, i ja es va parlar ahir, és que no és una acció clara. No parlaré d'un penal clar.
No, això estem tots d'acord.
No,
i el VAR no hi ha d'entrar aquí, perquè una vegada està xulada, si hi ha contacte, vaja, no hi ha d'entrar, no ho sé. No hi entren,
no
per defecte,
entrar.
Per com està el protocol. Exacte, no pot entrar.
Però el protocol es podria revisar.
Però de tota manera, és que jo crec que aquesta jugada... un cop l'àrbitre xiula penal, tampoc el traurà de dubtes veure 20 repeticions. Perquè no ho tenim clar nosaltres, veient-ho.
Són 4-3, si és que no hi ha... No, és una jugada grisa. Seria
total.
Un exemple bo de jugada grisa i que no genera unanimitat, que és a les jugades que en teoria hi ha d'entrar sempre.
I que per això mateix, des de la banda de l'Espanyol, no es pot parlar ni de robatori, ni de penal ridícul... ni de les coses que s'han dit en les últimes 24 hores just després del partit.
Sergi...
A la roda de premsa de Vicente Moreno vaig sentir un parell o tres de preguntes.
Que... preguntes, perquè Vicente Moreno...
Vicente Moreno...
No parla mai dels àrbitres.
És molt prudent, no parla mai dels àrbitres, no es va mullar, tot i que el vestidor, sabem del cert, que estaven enfadats.
Estaven enfadats. Raúl de Tomàs va dir que li semblava un penal d'acudit.
Un acudit de penal.
No ha vist que repetició...
Però és que després David
després.
López
a veure.
Parla... i no es mossega la llengua.
Al final es repeteix la història. Busquets em fica el dit a l'ull i no és penal, Xavi es desmaia amb Baena i no és penal, i bueno, podria seguir enrere la mà de Messi, podria tirar enrere, que estem cabrejats, sobretot perquè el nostre club, la nostra afició, es mereix molt més, mereix més respecte i no ens podem quedar callats, òbviament, ho hem de dir i ser sincers.
I el penal de Nico no entra en l'inventari. A algú no li sembla penal la jugada, la trepitjada de David López de Nico?
A mi em passa el mateix que amb l'altra jugada en directe, no, per mi no és penal, i després quan veig la trepitjada, clar, ho pot ser. Tot i això, el que diu l'Eudald sobre si el toc és suficient o no, clar, tot això és molt subjectiu i això ja depèn de l'àrbitre.
Sí, totalment, estic
clar,
totalment d'acord.
I aleshores, clar no podem saber...
Jo no estic dient
saber.
Que tingui la raó, dic que a mi no em sembla.
Ni jo tampoc,
però entenc que vosaltres pugueu defensar que us sembla penal.
A mi el que em d'allò de Cabrera és que jo crec que s'equivoca amb el gest tècnic. No pot anar a terra aquí, té moltes opcions.
És que
no
controla
el cos. Molt. Clar. Aleshores, clar, buscar l'error en l'àrbitre quan l'error és del defensa, a mi també em sembla una mica... imprudent, diríem, no? És a dir, clar, si perquè Cabrera, com diu el Ferran, arrisca i toca. I clar, i toca, a més, amb el peu, perquè una cosa és que diguis, mira, és que ha arronsat el genoll per no contactar i al final toca genoll amb peu i la caiguda de Memphis, perquè jo crec que Memphis no es llença a la piscina.
No fa
com en una altra entrada. Per tant, cau producte, encara que no hi arribés, cau producte de l'acció. I en això no soc sospitós, perquè ara fa un any, en un club de la mitjanit, també vaig parlar sobre un gest tècnic defensiu que crec que s'està posant de moda en el futbol, sobretot, per exemple, en aquell cas jo parlava de Casemiro, que són jugadors que arriben a la pilota, toquen la pilota i després tenen l'habilitat de deixar anar, com diu la Sònia, amb l'excusa de que no es poden frenar, fer la falta. Com si tocar la pilota diríem que restés o eliminés la possibilitat de fer falta. I comença a haver-hi especialistes d'això, de jugadors que són capaços de fer tocar la pilota, endur-se-la i després deixar la petjada. Per tant, per mi és molt important que els àrbitres penalitzin aquestes accions en falta, perquè si no estem donant possibilitats a que els jugadors s'especialitzin amb aquest gest que a mi em sembla que una falta és una falta, hi hagi la pilota pel mig o no hi hagi la pilota pel mig. És a dir, si eliminem la pilota de l'acció i Cabrera rellisca a terra i li fa aquesta entrada a Memphis, doncs el fa caure, és falta. Hi hagi pilota pel mig.
El que és matisable és que si tu aconsegueixes impactar amb la pilota, treure-la de circulació, treure-la del joc, perquè és el teu objectiu, i hi ha un contacte que no li trenques la cama, és que no és una força excessiva amb el rival... Jo aquí ja començaria a discutir.
És que després
no.
hi ha les instruccions aquestes que cada any donen els àrbitres, i aquesta temporada el consell als àrbitres és que no xiulessin penaltets.
Però és a dir,
que tu m'has preguntat abans si això al mig del camp podia ser o no falta. Evidentment, no estaríem parlant d'aquí si hagués hagut aquesta falta al mig del camp, perquè clar, no hauria portat tota aquesta polèmica. Però hi ha la possibilitat que un àrbitre xiuli faltes al mig del camp que després no considera que siguin prou importants dintre de l'àrea com per castigar amb un penal.
Que hi ha faltes a dintre l'àrea que no són penal, vols dir.
Penaltets, és a dir,
faltes dintre de l'àrea no són penals. Penaltet, tornem al teu reclament.
Bé, home, Ricard, hi ha la típica empenta de l'angler amb el braç, per és una acció defensiva que valorem positivament. Allò, si mires el reglament...
Parlo de reglament. Jo parlo de si una falta és fora de l'àrea o és dintre de l'àrea. O sigui, jo no parlo...
Tota la vida s'ha xiulat diferent fora i dintre de l'àrea.
Jo ho trobo normal.
Però que s'hagi xiulat, a mi no em convenç.
Però que és la recomanació que reben els àrbitres, eh?
El què? Que xiulin diferent dintre
de l'àrea? Home, un penal ha de ser més car
que
una falta de mitjana.
Que els penals no hi hauria d'haver dubte.
Està clar. És que el castig és molt diferent. I també el que exposa és allò de la gestió de partit, de cuidar sobretot aquestes accions dintre de l'àrea. Però jo insisteixo, és que Cabrera arrisca molt i, a part, no mesura, tampoc, perquè és que va passat de frenada.
Sí.
Clar, escolta'm... Tens moltes més opcions a l'hora de treure la pilota. Sí que és una jugada molt ràpida, però és que va molt, molt fort, Cabrera.
Escolta'm, Audal, hem quedat que per tu penal claríssim, eh?
Perdona?
Res.
No és penal, segueixo pensant que no és penal.
Del Danico ara, no n'heu parlat, no?
Com sí, tampoc crec que vosaltres podeu dir que sigui un penal claríssim.
No és el penal més clar de la història, no.
Però, evidentment, que se'n pot discutir. Sobre això que dèieu de l'arbitratge, jo només voldria afegir que hi ha com una espècie de normes no escrites entre els àrbitres que també aquí hauríem de discutir-ne molt, perquè normalment els davanters se'ls acaben xiulant més faltes moltes vegades que els defenses quan pugnen per una pilota, ja és com una regla escrita, o aquell típic defensa que protegeix la pilota i està esperant l'empenteta per caure i li xiulen sempre falta a favor, i en canvi, al revés, no ho acostumen a xiular. O en àrbitres que permeten uns contactes que van molt més enllà de les càrregues, no? Que utilitzes els braços per empentar el contrari. I això sembla com si s'hagués normalitzat, i jo crec que no hauria de ser així, no hauria de ser així.
Vols dir alguna cosa més a banda del penal, de l'arbitratge, sobre el derbi? A tu em sembla que et va deixar la sensació que Vicente Moreno va ser poc valent en el plantejament inicial.
Sí, a veure, jo també considero que ell els seus motius va tenir per jugar ahir amb aquest sistema, i que suposo que durant la setmana s'ho va rumiar molt bé, però per mi l'única explicació de que per l'Espanyol durant la primera part, o més ben dit fins al gol, jugués d'una manera i després fos un equip més reconeixible al que hem vist aquesta temporada en diversos partits, és, no sé si per la por escènica, però l'estadística pesa molt. L'Espanyol feia 13 partits, ara ja són 14, que no puntua al Camp Nou. Jo crec que l'Espanyol, fins que no va dur una bona estona de partit, no es va arribar a creure realment que el Barça no està bé. Va sortir convençut encara amb la por de com si el Barça estigués en un nivell de forma superior al que ha demostrat aquesta temporada. I després, evidentment, amb l'1-0 va canviar radicalment, però jo dubto que si no hi hagués hagut el penal, jo crec que no hagués canviat Vicente Moreno el plantejament de partit.
Me l'havia canviat una miqueta ja al final de la primera part, d'arribar a baixar més a l'arrel de la jugada, a sortir jugant, bé, no ho sé. Eudald, gràcies, bona nit.
Que vagi bé, adéu.
Ara fem una publi i parlarem del derbi, de tot el que va passar al derbi, penal a la banda, que van passar moltes coses.
Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
T'imagines com viurem el 2030? Saps que el model energètic actual està canviant? Volem identificar-ne els reptes clau. I per fer-ho et necessitem. Participa a la segona edició del Fòrum Ciutadà per l'Energia. T'hi esperem el 26 de novembre. Informació i inscripcions al web icaen.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Si et revises el sucre, la pressió o el colesterol, per què no la memòria? Si tens més de 50 anys, truca al 934-304-720 i vine a fer-te una prova gratuïta de memòria. 934-304-720. Fundació ACE. Regala memòria.
Bona nit. En el sorteig del SuperSou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
27.923, 27923 de la sèrie 41.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, reconèixer el propi personatge, amb Jordi Sapés de Lema i Antonio Jorge Larruy, explicant quina part de nosaltres és essencial i quina és un rol o personatge que hem anat interpretant i perfeccionant al llarg de la nostra vida.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, el Ferran Martínez, el Sergi Andreu, ara hi afegirem més gent. Algú li sona aquesta cançó?
Por esa forma tierna que tienes de amar.
Es diu Más, me das cada día más. I és d'una cantant argentina de veu desgarrada que es diu Valeria Lynch. I té molt a veure amb un equip important de la història del futbol. Algú sap qui? Ricard?
No.
No. Doncs us quedeu amb les ganes. Arbusau, bona nit.
Home. Hola, Xavi.
Després us ho explico. El Barça d'Arbú s'ha entrenat aquest matí, eh? No han pogut donar descans perquè dimarts ja hi ha Champions.
Sí, aquest matí entrenament de recuperació. Ja amb des, per cert, Xavi, que deixa enrere problemes de lombàlgia que arrossegava des de feia més de 2 setmanes.
I Dembélé?
Dembélé s'entrena, però no té pinta que pugui estar el dimarts. Per tant, Xavi encara sense Ansu, Pedri i Dembélé, a hores d'ara.
Des sí, eh?
Des sí.
Tu creus que Des, ja havent-se entrenat avui, ha superat la lombàlgia i Xavi podrà comptar amb ell per jugar dimarts contra el Benfica.
Home, no ho podem assegurar, però és veritat que fa més de dues setmanes que té aquests problemes i si avui s'ha entrenat amb normalitat i ha fet la sessió amb els companys, tot fa pensar que podria estar-hi. Veurem demà, però, aquesta llista de convocats, perquè fins a última hora encara és dubte.
Potser la llista la fan dimarts?
Sí, és veritat, sí, segurament, sí, dimarts. Mm-hmm. Sí. Allà en què diu Xavi demà i pendents de la llista entre demà i dimecres.
Demà parla Xavi, eh?
Demà parla Xavi, 3:15, entrenament a les 6, a 3:15 roda de premsa d'Alba, primer Alba i després Xavi.
Entrenament a la tarda, que això s'està transformant, s'està convertint gairebé en un costum amb el Barça de Xavi, aquestes dues setmanes i mitja d'entrenaments. A veure si ho manté o si, com és més convencional, recupera entrenaments al matí. Com està Busquets?
Està bé, està bé. Tenia molèsties al sòl i ahir, petites molèsties, va dir ell. Està bé, podrà jugar dimarts. També està bé Nico, que tenia molèsties al turmell. Està bé, demà ja s'entrenarà i també estarà disponible per dimarts jugar contra el Benfica.
Busquets i Nico, correcte, o sigui, estan bé per jugar contra el Benfica. Qui no podran jugar són Abde i Ilias perquè no estan inscrits a la Champions.
Sí, Abde perquè no està inscrit, Ilias perquè està sancionat amb el juvenil, amb la Youth League. L'últim partit el van sancionar, per això no pot jugar. Això vol dir que si Ilias no estigués expulsat, sí que podria anar convocat, perquè el Barça el podria inscriure d'última hora a la llista B. Això el Barça ho pot fer 24 hores abans del partit, perquè porta 2 anys al Barça. Acumula més de 2 anys al club. En canvi, Abde va arribar l'estiu passat i, per tant, no compleix amb aquest requisit que demana la UEFA.
D'acord. O sigui, Abde no el van inscriure fa només uns mesos que és al Barça i com per poder-te inscriure a última hora a la llista B, llista de jugadors del filial, el requisit indispensable és que acumulis 2 temporades com a mínim al club, per això Abde no pot inscriure's. Ilias està sancionat perquè el van sancionar a la Youth League, és així?
Sí, correcte.
I Xavi podria agafar algun altre extrem, que és el que falten, extrems del filial per afrontar el partit de dimarts?
Podria, sempre i quan portessin 2 anys o més al club.
Hi ha l'alternativa de Juglà, però Juglà
sí,
va arribar també aquest estiu.
Tampoc. Sí, si pensem en Juglà, tampoc, perquè és el mateix cas d'Abde. Van arribar aquest estiu, per tant, no compleixen ni de bon tros aquests 2 anys mínim.
Però tampoc està inscrit a la llista, no, del filial?
Inscrits a la llista són Nico, Gavi, Arnautenes...
Sí, però que tots aquests, justament, ja porten més de 2 anys al filial. Sí. És que la gestió de la llista... Et gastes 2 milions i pico d'euros a l'estiu per Abde i no l'introdueixes a la llista de la Champions? No l'inscrius a la llista quan... A tots aquests noms que acabes de dir, Xavi, ja porten més de 2 anys al planter del Barça i els pots incloure 24 anys abans.
No sembla molt intel·ligent, no, Ferran?
No, a mi em sorprèn molt, la veritat.
Feta una mica la bàbala, però vaja. Aquest matí, Arbo has estat al Laietà, al costat del Camp Nou. S'ha jugat un torneig solitari de pàdel per buscar recursos contra la ELA, apadrinat per Juan Carlos Unzué, i s'hi han passat Luis Enrique i Carles Puyol. Te'ls has trobat i has comentat amb ells què els hi està semblant els primers dies de Xavi a la banqueta del Barça.
Sí, hem parlat d'aquest Barça, d'aquest nou Barça. Els podem sentir, primer, Luis Enrique, que està convençut que Xavi està totalment preparat.
Al Barça de Xavi ya se le aprecia muchos de los mecanismos que tiene el Barça de éxito y va a ser un equipo muy difícil de batir, que va a presionar bien, como lo hizo de ayer, y bueno, lleva una semana nada más, vamos a darle tiempo y ya sabemos que no hay tiempo en estos equipos, pero Xavi está más que preparado y he visto la ilusión que se ha generado y creo que es muy positivo.
Això, Luis Enrique, què ha dit Puyol?
També va veure el derbi ahir, evidentment, li va agradar aquest nou Barça de Xavi i també diu i està convençut que Xavi ho farà molt bé al Barça.
Conozco muy bien a Xavi, sé todo lo que se ha preparado y estoy convencido de que lo va a hacer muy bien. Él ha vivido momentos como jugador donde hemos tenido situaciones complicadas, luego hemos conseguido grandes cosas, con un gran equipo no hemos ganado nada y luego lo hemos ganado todo haciendo un fútbol muy bueno. Entonces él sabe perfectamente lo que hay que hacer y hay que darle tiempo y confianza.
Ah, pues yo le han preguntado en algún momento sobre la posibilidad de tornar al Barça.
No, mira, Puyol ha arribat i ha dit només vull 2 preguntes, només respondré dues preguntes. Mira, la tercera jo li anava a preguntar, tornaràs al Barça? I just ha dit gràcies, ja ha marxat. És a dir, que només hem fet 2 preguntes i una només sobre el Barça.
S'han enfrontat a pàdel, no?
Sí. Puyol i el seu amic Xavi Aguilar contra Luis Enrique i el seu fill Pacho.
I què?
I ha guanyat Puyol.
Ha guanyat Puyol.
Ha guanyat Puyol.
La pàdel, que
6-3.
6-3. Jugant a un set, molt bé. Molt bé. Després parlarem del partit de dimarts, perquè és un partit importantíssim. Ara escoltàvem a Puyol i a Luis Enrique parlant sobre el Barça de Xavi. A vosaltres, què us va deixar... Què us ha deixat el primer partit de Xavi? M'heu de dir una cosa, només us permeto dir una cosa que us agradés, us sorprengués, que vulgueu destacar, Uri.
Que juguessin 45 i 45, Ilias i Abde. I que jugués Ilias la primera i Abde la segona.
Que estigués programat, gairebé.
Sí. Això són... Mira, ara són deures pel Torquelap i pel Jordi Costa i la Sonia Gelma. Aviam si demà saben si això estava programat o no.
He sentit en algun lloc que sí.
Sí?
Ara no em facis...
Xavi, a la roda de premsa, Xavi ho explica com si estigués programat. Perquè
el Sergi, diu, el Sergi va jugar sigut... aquesta tarda al...
Ah, d'acord.
Al Tot Gira. Doncs, sí, ara està intentant
doncs Xavi també,
on ho havia
sí que,
sentit.
Tal com ell ho diu bé, ha estat una part per cadascun, tots es van fer, però si ja el Sergi us ho ha confirmat, doncs...
I a més, tenia un cert sentit, perquè ell és un jugador que més habilidós, que pot anar més per dins, per una primera... part que l'Espanyol ha més tancat i l'altre que és més de camp obert, d'explosió per la segona. Vull dir que a sobre tenia sentit que un jugués la primera i l'altre la segona.
Sí. Ricard.
Sí, mira, amplio el tema dels extrems. Jo crec que és el que més em va agradar, que fins i tot sense tenir-ne els hagi buscat, que per ells siguin tan importants, que no negociï les conviccions i s'adapti al que té la plantilla per veure com arribem per sobreviure en aquest partit, sinó que pensi a llarg termini i que dintre de pensar a llarg termini busqui peces on les tingui per jugar com vol jugar. És a dir, crec que és un pas endavant que comencem a pensar en allò que el Barça vol ser i no en allò que necessita ser avui per intentar guanyar el partit. Crec que aquest és un pas endavant i crec que és, sobretot ho vam veure reflectit en el càsting dels extrems, amb Abdi i Lías, amb Gavi a cama canviada, amb la convivència de Gavi i Alba a la banda esquerra. Ens imaginàvem potser extrems a cama natural per donar amplitud i va buscar les dues opcions, la de trobar joc per dintre o la de deixar sobretot la banda esquerra per Alba perquè la dreta va ser curta. És a dir, tot el que va ser la gestió de l'amplitud de l'atac crec que a mi em va il·lusionar.
Mira, m'apunta el Bernat Soler que això del repartiment de les dues parts entre Ilias i Abde ho ha explicat l'Edu Polo al Tot Gira aquesta tarda. He encertat Tot Gira, confós qui ho havia explicat, que era l'Edu Polo i no el Sergi Barjuan. Sònia, tu amb què et quedes al debut de Xavi?
Mira, més enllà del que hi ha sobre el camp, perquè tàcticament vaja, el Torquemada ja ha fet l'extrem potser és el que més ens va cridar l'atenció, jo em quedo amb una resposta seva de la roda de premsa quan li donen la dada de possessió, que em va agradar que ell no s'hi conformés, que ell digués, sí, la possessió està molt bé, però aquí del que es tracta és de generar ocasions i en això hem de millorar i podem atacar encara molt millor, perquè jo vaig tenir la sensació, després podem anar al detall i segur que trobarem molts canvis, o a poc a poc anirem trobant més encara respecte a Koeman. Però a l'engròs em va semblar que l'equip a dalt tenia les mateixes mancances i l'equip al darrere mantenia també els mateixos dèficits que l'hem vist tota la temporada. I em va agradar força que Xavi fos el primer conscient i el primer autocrític que sobretot a l'hora d'atacar s'han de generar molts més espais i han de saber com trobar-los i que no et pots conformar amb tenir durant 70 minuts la pilota molt però fer una cosa i mitja.
Mm-hmm. Ferran Martínez.
Mira, jo anava a dir també el tema dels extrems, però per canviar una mica, perquè ja ho han dit dos, diré, m'ha agradat molt el Xavi pesat, el Xavi de la banda, implicat molt dret, molt a sobre dels jugadors, durant molts matisos, em va agradar molt això de Xavi.
Xavi, que té una imatge sempre amable, pel que explicaven els àrbitres, dins del camp era un pesat,
Bueno, ja s'ha vist un parell d'imatges d'ahir també protestant.
Ahir vaig pensar, a veure quan triguem a veure la primera expulsió. No sé si l'acabaran d'expulsar, perquè tampoc és molt vehement en la crítica, no perd el control, però es veu que és molt, molt, molt pesat. Continuem aprofundint amb el derbi.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
La malalta de Manel, al Club de la Mitjanit, vol dir que entrem al Futbol Club del Mas. Àlex, com estàs?
Bona nit, què tal?
Només és un partit de Xavi al Barça, però què vas detectar sobre la seva influència en l'equip ahir en el derbi?
Per mi el Barça comença a créixer. És veritat que és molt d'hora i Xavi és un entrenador que farà créixer l'equip, no és un mag, però jo li vaig començar a veure cosetes, sí.
Com per exemple?
Bé, jo t'ho resumiria amb quatre punts. La primera l'ha dit el Ricard i per tant no m'extendré massa, però crec que és important, que és que posa el model per davant dels jugadors. No s'adapta i per tant és un entrenador, o em dóna la sensació que serà un entrenador que proposarà allò que vol aconseguir per davant dels jugadors que pugui tenir, no? I si no té un extrem, com va passar ahir, doncs el va buscar el filial. Crec que és el primer punt i que és important. Després, joc posicional pur, laterals més baixos i extrems molt més oberts. Ja ho vam començar a veure amb Sergi, però ahir crec que va ser més marcat, no?
Sobretot a la dreta respecte a Alba, no?
Sobretot a la dreta, però fixem-nos, i això és molt important, eh? És a dir, normalment el camp es divideix en tres zones, zona 1, que és la zona d'inici, zona 2, que és la zona d'elaboració, i la zona 3, que és la zona de finalització. Això es va veure molt en els laterals. Zona 1 i zona 2, qualsevol dels dos laterals, a la dreta, per suposat, però també Jordi Alba, mai van superar el seu extrem. Per què? Per donar el protagonisme en l'extrem i per donar-li espai. En zona 3, zona de finalització, llavors sí, que es pot doblar, això ho diu el joc de posició, i per tant vam veure el joc de posició pur.
O sigui que quan Ilias i Gavi jugaven fins a tres quarts del camp, mai tenien per davant a Minguesa per la dreta ni Alba per l'esquerra.
Correcte.
El desdoblament, si arribava ja en els últims metres.
A l'últim terç, és correcte.
Això. Què més?
Les ruptures a l'espai va ser molt evident. Jo crec que és una cosa en la qual el Barça s'havia acomodat una miqueta i sobretot atacar l'espai per part dels dos interiors, que va ser molt marcat, molt clar, eh? Tant Frankie de Jong com Nico ho van fer durant tot el partit, però hem de... Tant és així que la primera part, en 45 minuts, i ho dic perquè he tornat a veure el partit i ho he comptat, són 10 les vegades els moviments de ruptura que fan entre Frankie i Nico. Bé, de llarg el partit en el qual s'ha fet més, no?
És segurament de llarg, a Xavi... Sí, eh? O sigui, hi ha diferència, sí, respecte als partits anteriors.
Sí, sí, en el que fa a la segona línia, molt. Xavi diu en roda de premsa que li hagués agradat també alguna ruptura més dels extrems, que en això l'equip sí que ha de millorar, però la segona línia va estar molt bé en aquest aspecte.
I et dius, 10 desmarcades a l'espai dels dos interiors, de Jong a l'esquerra i Nico a la dreta, sí, si no recordo malament. 5 i 5, sí. 6 a 4, com veneu, tens, no?
7 de Jong i 3 de Nico.
7 de Jong i 3 de Nico. Això té a veure també en el sentit que va la jugada i cap a on arrossega Memphis, em sembla. Que ja ho va dir un dia Sergi Barjuan, ell em vaig fixar i també coincidia. I tenies un últim punt.
Sí, la pressió o la gran capacitat d'ahir del Barça per recuperar molt amunt. Bé, el Barça fa 62 recuperacions, tenint en compte que la possessió de l'Espanyol va ser d'un 35%, és un número considerable, però és que 27 són en zones avançades. I això està fonamentat en dues coses, bàsicament. Una, la defensa alta, molt alta, i compte, cal ressaltar que és una defensa alta en piqué, sí, a la línia, que això ho havíem vist poques vegades, i l'equip està molt amunt, i l'equip està molt compacte. Aquella dada que us dono normalment, no?, de la distància entre línies, ahir el Barça va registrar 36 metres entre el jugador més endarrerit, el jugador de camp més endarrerit, i el jugador de camp més avançat. És una distància molt bona. Això vol dir que tots els jugadors estan molt junts, que les distàncies són curtes i et permet recuperar més. Això és una. I l'altra, la pressió després de pèrdua, que a mi em va agradar bastant més que la pressió normal. Jo crec que la pressió normal sí que Xavi ha d'ajustar certes coses, però la pressió després de pèrdua, l'equip va estar molt bé i, bé, el repte és mantenir-la.
Ricard, tu cap a on creus que evolucionarà Xavi l'equip?
Doncs jo crec que cap a la gestió de la possessió. Ahir va insistir molt, i això vol dir que ho té al cap, de saber quan s'ha d'atacar per dintre, quan s'ha d'atacar per fora, de tenir la pilota a camp rival en moments de dificultat. Va parlar de personalitat, de com gestionar els avantatges amb la possessió. Venim d'algunes temporades on s'han gestionat els avantatges des de la defensa, des de la por, s'ha desnaturalitzat el que havia estat una mica la línia del Barça, i ahir va ser crítica amb això. És a dir, el Barça, que serà un equip limitat sobretot a les àrees, perquè això serà molt difícil millorar-ho, és molt important que pugui controlar els partits, cosa que fa temps que no fa i que ahir vam tornar a veure. I jo aquí sí que m'imagino que l'equip podrà créixer molt a mesura que reparteixin millor els espais, funcionin més els mecanismes col·lectius, l'equip pugui tenir més control del partit per atacar i per defensar-se en situacions d'emergència, en situacions on se senti assetjat, en situacions on sigui inferior al rival, també, perquè des de la inferioritat el Barça defensivament no pot treure rendiment, però potser des de la possessió, des de la disposició de la pilota, sí.
Ara, clar, destacava el tema de la recuperació després de pèrdua. A mi em diuen que en els dos entrenaments que va tenir amb tota la plantilla, perquè va ser setmana internacional, sí, el concepte futbolístic que més va treballar Xavi amb ells va ser aquest, el de la recuperació després de pèrdua.
I per què et va agradar tant, Àlex?
Perquè vaig veure l'equip molt activat, és a dir, la recuperació després de pèrdua...
I organitzat, perquè clar, l'activació també pot tenir a veure amb la novetat de l'entrenador, amb les ganes d'agradar, però es veia una organització ordenada a l'hora d'anar a pressionar després de pèrdua?
Sí, es veia una premissa molt ben donada, és a dir, primer de tot hi ha el tema de les distàncies que us he comentat, quan els jugadors estan més junts arriben més ràpid, i després la premissa clara de que quan es perd, cadascú oblida una mica la seva marca i va a robar els jugadors més propers, veies els dos, tres jugadors més propers, que ràpidament es desentenien del seu parell, de la seva marca, per anar a pilota, i això fa que es redueixi el temps i l'espai per al que té i pugui recuperar.
És risc, també. Escolta'm, quan s'ha d'atacar per fora i quan s'ha d'atacar per dins?
Dependrà d'on et doni els espais al rival, no? Però, a veure, per la gent que ens escolta, jo sempre dic que t'ho acaba marcant al mig del camp rival. És a dir, si al mig del camp rival és d'una línia, normalment has d'atacar per fora. Si és de dues línies, has d'atacar per dins. És a dir, m'explico, si hi ha un 5-4-1, com vam veure ahir, o hi ha un 4-4-2... els espais normalment estaran a fora i has de portar el joc cap als extrems. Si, per contra, tens sistemes al davant que tenen dues línies, 4-3-3 amb un pivot i dos mitja puntes, un 3-4-3, un 4-2-3-1 amb un doble pivot i una línia de 3, tens espais per combinar per dins i acostumes a fer més mal per dins.
Uh-huh. Les expectatives amb Xavi han crescut moltíssim, però creieu que hem d'anar amb certa prudència perquè la matèria prima, la plantilla, els jugadors, la qualitat, el nivell, és el que és, i Xavi tampoc no pot fer miracles, Uri?
Jo crec que això és evident, no? I ja s'ha veure el partit d'ahir. El Barça va oferir una millora, però el partit hauria pogut empatar perfectament quan la segona part l'Espanyol va acabar dominant i tenint ocasions claríssimes. Tu tens una clara mancança a l'àrea rival, al final el teu millor jugador és Memphis Depay, que per mi ahir era inferior al millor jugador de l'equip rival, que era Raúl de Tomás, i crec que amb això està dit tot.
Tu el canviaves, Memphis per RDT? Pel Barça, vull dir.
Sense dubte.
Ah, sí?
I tant. Per mi el nivell que està Raúl de Tomás està a un nivell d'un equip gran.
Jo crec que si Xavi li exigeix a Raúl de Tomás la pressió que va insistir, Raúl de Tomás no la pot sostenir per marcar diferències.
No, Raúl de Tomás ha sigut titular a dos partits amb la selecció espanyola, eh?
Sí, sí, ha jugat 60 minuts, 55 al primer, 60 al segon.
És el que juga Memphis Depay, eh?
Una a la banda, una a la banda i una al davant. O sigui, jo crec que Raúl de Tomás és un excel·lent davanter per equips on ell pugui descansar en fase defensiva. Mm. Però em costa... Vaja, potser sí, eh? Potser Luis Enrique ho demostra i és titular al Mundial. A mi em va sorprendre molt la convocatòria, no em va sorprendre tant que jugués només uns 55 minuts, i crec que és un futbolista fantàstic per equips que ell es pugui concentrar en rematar i marcar diferències. O sigui, entenc el que vol dir l'Oriol, per mi és molt millor davanter rematador que Memphis, però jo crec que és un jugador que en el futbol modern no pot perquè no està habituat a complir amb segons quines exigències que, des del meu punt de vista, per un equip top són absolutament imprescindibles.
Són molt anàrquic, no, Ricard, tàcticament?
Sí, sí, i sobretot perquè necessita tenir molta llibertat i,
partit.
Que tot giri, clar, que tot giri al seu voltant. Si es vol despenjar a l'esquerra per aparellar-se amb Minguesa, doncs tothom s'hi adapta. Si han de pressionar, doncs el bloc més baix, perquè De Tomàs no pot, és a dir, a l'Espanyol poques vegades pressiona dalt home a home, justament perquè ell pugui descansar. Això és al que em refereixo quan dic que el canvi a pes evident és una qüestió de qualitat.
I jo crec que Luis Enrique també tenia aquests dubtes, perquè per això li va costar tant a convocar De Tomàs per la selecció espanyola. Jo per això estic amb l'Uri, jo canviava De Tomàs per qualsevol davanter del Barça, ara no, exceptuant en Ansu Fati.
Ara no pretenia obrir aquest debat, però jo crec que Raúl De Tomàs, el dia, si algun dia arriba a jugar un equip gran, totes les mancances que...
No, si arriba, sí, però t'ho faig al revés. Potser no ha arribat mai a jugar un equip gran.
Va anar al Benfica un suplent de suplent, sí.
O sigui...
Que el canvi de xip el pot fer.
Bé, aquí és on hi ha el debat. Aquí és on hi ha el debat. Jo crec que els 50 minuts que el vaig jugar a la selecció vas fer esforços per fer-ho. Però és que jo crec que això se sent. O sigui, que això és un hàbit. Que una cosa és un estímul d'anar dos dies amb la selecció i una altra cosa és fer-ho cada dia. I que aquesta frase que fa l'Oriol, que jo crec que serveix per molts jugadors, i ara no vull obrir més melons, però de Riqui Puig, si se li donen minuts, si aquests jugadors tenen la confiança, si aquests jugadors... Ves que potser tot això no ho tenen perquè no ho poden sostenir en el temps. Jo sóc més partidari d'aquesta segona teoria.
Perquè no ho han tingut mai, no ho han necessitat mai en els seus equips on
correcte,
estan, perquè segurament De Tomàs, a totes les categories amb el Madrid... categories inferiors ja feia això i a tots els equips on ha anat.
Correcte,
i ara el davanter referència anàrquic que t'havia de resoldre els partits, sí, pel seu talent.
Els rols són diferents. Sònia, tu del primer partit de Xavi amb aquest, o sigui, les expectatives es van complir, va quedar per sota després de veure
no,
el partit?
Les expectatives es van complir perquè jo ja imaginava que en dos dies Xavi no podia canviar la cara d'un equip que té sobretot una plantilla descompensada i ara moltes lesions i que per tant tu per molt que Xavi pugui apostar per exemple per donar oportunitats a joves extrems del planter, doncs són jugadors que prometen però que a dia d'avui encara no són realitats i per tant si tu miraves la davantera del Barça semblava difícil pensar que de cop en tres dies d'entrenaments aquest equip ens semblaria que pogués fer exhibicions de futbol i sobretot de generar i rematar ocasions, no? Que és el gran problema que tenen. I al darrere és que ho vam veure el mateix. Quan l'equip, Xavi no va voler dir que esgotar físicament, però és igual, quan l'equip es va espantar, diguem-ho així, una mica perquè quedaven 20 minuts i encara no tenien el partit resolt, vam veure que l'Espanyol arribava amb molta facilitat. I per tant... segur que amb el pas dels dies i dels partits Xavi aconsegueix millorar aquest equip, però mentre no recuperi lesionats jo no tinc unes grans esperances de trobar-me coses gaire diferents. I ara, per exemple, el partit del dimarts em fa bastanta por.
Partit de dimarts, ara ja anirem. Sergi, tu que ets implicat, Raúl De Tomàs, t'imagines en un equip gran, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, City, Juve, Dortmund...
És que hi ha nivells... En un equip gran, tipus Barça o Madrid, jo no l'acabo de veure.
No l'acabes de
ara,
veure.
Ara, en un equip just per sota, és a dir, un València, un Sevilla...
Home, aquí jo crec que
aquí no trigarà a fer el salt a un equip d'aquests.
És probable. Benfica, Arbusà, abans estàvem recordant el planning de demà. El Benfica arriba... prou bé aquest partit de dimarts.
Sí, va jugar divendres, arriba bé i amb un dia més de descans. Va jugar la Copa divendres, va guanyar 4-1 al Passos de Ferreira, a més amb 6 jugadors reservats, no van anar ni convocats Blanco Dimos, ni Otamendi, ni João Mario, ni Aremchuk, ni Gilberto, ni Diogo González.
Ja m'has dit que demà parla Xavi a 3:15.
Tres quarts de quatre,
amb Jordi Alba, i que si recupera algun jugador és Dest i no Dembélé. I que a la llista del filial no hi poden entrar ni Abde ni Ilias, Abde perquè no està inscrit, ni Ilias perquè està sancionat, sí que podria cridar algun altre jugador.
Si podeu, recupereu algú que va fer Grimaldo divendres. De falta directa.
De falta, oi?
Ens vols espantar.
No, que Xavi, ho direu.
Del que comentava abans de la llista, em recordava el Sergi Soler, 24 de 25 a la llista ja. O sigui, el Barça va deixar lliure, a més, una plaça que no va inscriure ningú. Algú va vedar de manera... important, perquè haguessin pogut posar Abde, Aranda, Juglà o Rodado del Barça B i els van deixar una plaça lliure, a més a més.
Com veieu el partit? Tenim un minut i mig per debatre, o sigui, que anem ràpid. El partit de dimarts segurament és el partit més important del que va de temporada, perquè el Barça, si el guanya, és a vuitens de final de la Champions amb una jornada de marge, fins i tot. Però s'ha de guanyar el Benfica, que et va fer 3 gols a Lisboa fa unes setmanes. Uri, optimista?
Sí, però és un partit molt complicat. Benfica està per sobre l'Espanyol i el Barça no està per tirar coets.
Sònia?
Bé, em fa por, però vull pensar que amb aquesta energia positiva i jugant a casa ho puguin aconseguir.
Ricard?
Molt difícil que el Barça guanyi, per mi.
Molt difícil que el Barça guanyi. Amb un empat, poques opcions de passar?
Vine, no ho sé. És que no ho sé, perquè el partit de Munic és que per mi ara mateix és un interrogant. I per tant, o sigui, no m'atreveixo a dir-ho. Però sí que veig molt difícil que el Barça guanyi, que no ho veig impossible, però ho veig molt difícil.
El darrer partit és a porta tancada i amb el Bayern classificat com a primer grup.
A veure, sí. Ferran Martínez, tu com ho veus?
Jo veig el Barça molt just, sobretot és físicament, per això que dèiem ara, no? És que els últims 20 minuts al Barça se li fa molt llarg els partits i ja vam veure el Benfica a l'anada. Jo no sóc massa optimista, tant de bo que sí, però no, ara mateix veig el Barça massa just.
Arbusà, digues la teva.
Jo veig victòria, però sou molt just en patiment.
I tant, la signem tots. Arbo, gràcies.
Adéu, bona nit.
També us he d'acomiadar a vosaltres, el Ferran Martínez, el Ricard Torquemada, la Sònia Gelmà i l'Oriol Domènech.
De propera.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Adéu a tots. Parlem de Fórmula 1 perquè el Mundial està emocionantíssim. Oriol Rodríguez, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A Qatar ha guanyat Hamilton, segon Verstappen, el Mundial està que crema i Alonso ha tornat al podi.
7 anys després no pujava al podi Alonso des d'Hongria l'any 2014, aleshores amb Ferrari, i ha tornat amb aquesta aventura que té Alpine. Ell avui ha dit que vol ser campió de món l'any que ve, que canvia la normativa. Veurem si és capaç. El que veurem també si és capaç Max Verstappen de ser campió de món aquest 2021, perquè avui, com comentes, ha acabat a la segona posició per darrere Hamilton, però Hamilton, que avui ha fet un monòleg, que ha guanyat fàcilment la cursa.
Sortia primer i ha acabat primer.
Sí, sortia primer i acaba primer. Verstappen sortia setè perquè ha rebut avui mateix una sanció d'ahir. Ha aconseguit remuntar diverses posicions, ha acabat en aquesta segona posició, però ara ja només els separen 8 punts a la general i queden dues curses. El primer que queda en una cursa li donen 25 punts, el segon 18.
Guanyarà 18.
Clar, això vol dir que amb aquests 7 punts de diferència Hamilton, sempre, si queda al davant de Verstappen a les dues curses, ho té pràcticament fet.
8 punts de diferència, sí. Dues curses, 25 punts al guanyador, 18 punts al segon classificat, la volta ràpida en carrera suma un punt.
Sí.
La pole suma punt, no.
La pole no
suma punt, o sigui que hi ha en joc 26 punts per Gran Premi, Aràbia Saudita i Abu Dhabi. Quan són els grans premis?
El 5 i el 12 de desembre. És a dir, que el 12 de desembre sabrem qui... És veritat que Verstappen matemàticament té maig vol ja el proper gran premi.
Però tant com estan passant... Bé,
si guanyés Hamilton abandona, és campió del món, sí. Evidentment. Però jo crec que ens anem el 12 de desembre a Abu Dhabi, per desesperació dels que fan el resum de l'any, perquè serà molt tard.
Per tu.
Sí, però, hòstia, és un Mundial molt divertit és comparat maco, amb altres temporades, que és molt més divertit.
Clar, i aquella, em sembla que era l'any 2007, que van arribar a l'última cursa.
Al Brasil, sí.
Al Brasil, Fernando Alonso, Hamilton i
Raikkonen, que va acabar guanyant. Raikkonen, sí, sí.
Que va ser molt, molt emocionant. Però aquest, déu-n'hi-do, eh?
Sí, el del 2008 també va ser l'hòstia, deixa-m'ho dir directament, perquè va ser aquell en què Massa es pensava que havia guanyat el Mundial, però l'havia guanyat Hamilton, va ser brutal.
Sí, sí. Però
després de les últimes temporades en què el domini de Mercedes i de Hamilton havia estat tan clar, sí, que sí, trobi sí. un outsider així important, a mi m'agrada, tot i que penso que Hamilton, a l'hora de la veritat, amb el cotxe, perquè el cotxe també és més superior ara que no pas el de Red Bull, s'acabarà imposant. Però
creus que guanya Hamilton?
Jo crec que sí.
Doncs,
jo crec que sí.
I
vull que guanyi Hamilton.
Vols que guanyi Hamilton? Jo sí. Hamilton. Alonso no et cau malament a tu.
No, Alonso no em cau malament.
Però això que diu de guanyar el Mundial l'any que ve, el 2021?
Canvia la normativa, però si ja no... Si, no, jo crec que no és realista.
O el xampany del podi li ha pujat al cap.
No, ell sempre diu que vol tornar a ser campió, però si ja no es parteixes, tot i que canviarà molt la normativa un cotxe que de base ja sigui bastant superior, sabem que Mercedes la temporada que ve, Red Bulls i tots aquests tenen coses importants a fer.
Clar.
Però bé, la solució d'aquí res, una mica menys d'un mes.
I tant, 3 setmanes.
Sí.
Gràcies, Uri.
Fins ara.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales al control de l'Estudi 5, la Júlia Parici i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per a una gran periodista i una molt bona comunicadora. Crec que és millor periodista que comunicadora, que és molt dir. És la Marta Carreras. Tenim la sort de tenir-la amb nosaltres a la ràdio, a Catalunya Ràdio, i continuar gaudint del seu instint periodístic i de la seva rigorositat. La Marta ens suma, troba, treballa i dona notícies. Té aquesta habilitat. I les tracta amb tot el respecte que es mereixen, sempre. També, quan ha d'avançar que a un jugador de futbol els metges li diuen que s'haurà de retirar, perquè això és notícia. El nostre ofici va d'explicar fets, sempre amb respecte i amb rigor. I això és el que fa sempre la Marta Carreras. Us deixem amb la nit, amb les notícies de les 12, el butlletí de les 12 de Catalunya Ràdio. Després arriba l'ofici de viure del Gaspar Hernández i més tard, la nit dels ignorants del Xavier Solà. Que tingueu bona nit i, sobretot, bona setmana. Inspira, estel...